COPE Menorca.
Tres i 25, som en Joan Junico. Benvinguts un divendres més en els esports de COPE Menorca. Esports en els que tot d'una començarem xerrant amb en Raül Capó, amb l'entrenador de Salaior, que la setmana passada es va proclamar campió de Menorca de la Lliga Regional. Ara estan pendents de saber quin rival tenen a la fase d'ascens per pujar a tercera divisió. I després de xerrar amb en Raül Capó, a la segona part del programa tindrem en directe també en Nil Riu de Batzes, pare triatleta que la setmana passada va debutar espectacularment aquest 2023 penjant-se la medalla d'or de la Copa del Món a Abu Dhabi. Un Nil Riu de Batzes que enguany té pensat a compaginar el pare triatló amb el pare esquí. I tot això, tant amb en Raül Capó com amb en Nil Riudavets, ho xerrarem amb els dos nostres tertulians d'avui, amb en Martí Pons i en Juan Matito. Com dèiem, primer de tot hem de xerrar de futbol, perquè la setmana passada es va tancar, es va materialitzar el títol de Salaior a la Lliga Regional Preferent. Feia 6 anys que en el Municipal de Los Pinos no celebraven un títol de Lliga. El darrer l'havien aconseguit de la mà d'en Julián Calzada i el passat cap de setmana, ara a les mans d'en Raül Capó, el conjunt de Salaior va entonar Saliró. D'aquesta manera és el nou campió de Menorca quan encara hi queda una jornada. Recordem que aquest cap de setmana hi queda una jornada i un partit transcendental que es viurà diumenge a les 5 del capvespre en el Municipal del Sami. S'enfronten el Sami i la Unió Deportiva Mahón, o el que és el mateix, l'equip que guanyi aconseguirà la cinquena plaça que hi queda pendent encara de menorquins per anar al play-off per el títol, per pujar a tercera divisió. Saludem en Raül Capó, entrenador del campió de la Lliga Regional. Raül, molt bones tardes.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com estàs? Enhorabona.
Moltes gràcies. Bé, content, feliç, però bueno, ara també ja encarant el nou repte que tenim la pròxima setmana, però satisfet per tota la feina que han fet els jugadors.
Això és un noturà, la qüestió és que tu no dormis. La qüestió és sempre tenir reptes.
La qüestió és tenir reptes, que tant en l'esport com en la vida, la qüestió és anar tenint reptes, intentar-los superar i intentar-se motivar per seguir endavant.
Bueno, Raül, farà una setmana ara que vau aconseguir el títol de la Lliga Regional. Com valores aquest títol realment per tu? Creus que, bueno, evidentment la classificació mana i diu que és millor ha estat Salaior. Tu ho sents així també?
Sí, la veritat és que ha sigut una lliga molt, molt igualada. Tampoc no crec que hagin sigut tampoc tan superiors a altres rivals, però sí que el que sí que hem sigut ha sigut més regulars i per això hem guanyat la lliga. Aquí a Regional hi ha grandíssims equips que tenen unes plantilles espectaculars, el que passa que en moments puntuals doncs, potser no han sigut tan regulars i per això al final nosaltres hem aconseguit la lliga. Però bueno, la veritat és que tot no és tan senzill com sembla, o tot és blanc i negre, sinó que darrere hi ha molta feina, els jugadors cada dia fan una feina espectacular, i el que passa que han tingut la sort també de poder guanyar la Lliga i que això es vegi reflectit en un premi, perquè a vegades per molt sacrifici, per molt esforç que facis, no tens aquesta fortuna. I nosaltres, doncs mira, aquest any sí que ens ha tocat.
Molt bé, saludem en Juan Matito. Juan, molt bones tardes, com estàs?
Hola, buenas tardes.
Què tal, com vas? M'has dit que vas amb el dia avui, no?
Un dia un poco raro,
no? Un dia espès, estrenyinat, d'aquest, allò que sí. El sol no acaba de sortir.
Bueno, hay que acostumbrarse a todo.
Molt bé, què tal, bé o no?
Bé. Raúl, bueno, lo primero, darte la enhorabuena.
Además, gracias, muchas gracias.
Además, conseguirlo con una jornada de antelación, pues siempre es mejor.
Jo... Sí, més tranquil·litat.
Sí.
A més que estaven obligats, perquè aquesta setmana no juguen, sí, els tocava descansar. Vale. Vull dir que havien de fer els deures abans.
Vale, no sabia aquest detall. Bueno, jo el futbol no lo sigo muy, muy encima, però me da la sensación que la Liga este año ha sido, como él decía, bastante reñida, ¿no? Hubo una parte que el Sami parece que era el dominador, que parecía que iba a ser primero sin problema, pero bueno, hay otros equipos como la York que ha sabido darle la vuelta siendo sobre todo más regular.
Sí. Después también el FR también ha sido muy regular, con una plantilla también muy joven y Miquel Capó le ha sabido dar su toque y la verdad es que ha sido complicado. porque estábamos todos ahí un poco peleando. Bueno, y la verdad es que ya te digo, a pesar de lo que pueda marcar la clasificación en función de cómo haya quedado cada equipo, cada jornada era muy complicada porque, bueno, lo que comentaba antes, el nivel este año en la regional era muy elevado y hay equipos que tienen jugadores auténticamente muy buenos y bueno, y lo que pasa que es pues lo que decía un poco, tener un poco de retos, tener, bueno, encarar la competición con ganas, con ganas de ilusión de hacer las cosas y mira, nosotros nos ha salido bien este año y a disfrutarlo.
Molt bé. Martí Pons, bones tardes, com estàs?
Bones tardes.
Benvinguts una vegada més.
Gràcies.
Que bé o no?
Bé.
Aquesta setmana no tenim el Mallorca, per tant, te podràs descansar, te podràs relaxar una mica.
No crec que no, perquè partim de fotos a les vespre, a altres hores de la matinada, amb la qual...
Més fotobloggers aquests, que no aturau mai, vosaltres?
No aturam mai.
I que aquest de setmana la lluna no crec que la vegueu gaire, o sí?
No, sí, perquè en teoria dona por, perquè això ho tenim més que controlat. Tot el dia mirant mòbils, radars i coses d'aquestes per poder partir.
Molt bé.
Bueno, Raül, enhorabona.
Moltes gràcies.
Bueno, jo voldria demanar la lliguilla com me la veus? Heu pogut veure els equips tant d'Eivissa com de Mallorca? Heu pogut mirar un poc els equips que hi ha i com juguen? Com ho veus?
Sí, ara tot d'una, bueno, sí que ja ens han començat a dir quatre coses dels equips, però bueno, dilluns, el pròxim dilluns faran el sorteig i ja sabrem quin equip ens toca. I després, en funció de quin equip ens toqui, tindrem una setmana per poder preparar bé el partit. Però som conscients que sigui el rival que sigui, serà un rival dur. I honestament, crec que ells, ens toqui el rival que sigui, ells tenen... Bueno, en principi, ells són els favorits. No és una qüestió de llevar-se pressió, sinó és ser sincer, és tenir les idees clares. Però també soc conscient i tinc molt clar que un partit... podem donar la sorpresa i podem guanyar a qualsevol equip que ens toqui, que sabem que serà molt complicat i ja et dic que ells són els clars favorits, però bueno, això no vol dir que anirem allà derrotats ni que no anirem a competir, sinó al contrari. I tampoc no és un fet de voler-nos llevar pressió, perquè crec que aquest equip aquest any, quan precisament ha tingut pressió, ha sigut quan més bé ha competit.
Exacte.
Quan ha tingut que apretar, quan ha tingut que... Bueno, que m'ho jugaven les coses de debà, sigui quan s'equip ho fet una passa pel man, o sigui que no és una qüestió de no voler ser pressió o de llevar-nos pressió, al contrari. És ser realista, saber que ells són millors, però bueno, en el futbol, i encara que sembli un tòpic, en 90 minuts podem tenir coses a dir i segur que posarem les coses difícils.
Precisament dilluns per el diari Monarca xerrava amb el president, amb Antoni Alsina, i precisament m'ha comentava això, que ell és optimista en el sentit que tal vegada veu més opcions a 90 minuts que a un partit anada i tornada. Tu també li veus una mica així o no?
Sí, també, evidentment, bueno, encara que sigui a Mallorca, teòricament és un camp neutral.
Clar.
Bueno, també nosaltres, no sé si potser anada i tornada, en funció si la tornada fos aquí a Los Pinos, nosaltres també potser podríem igualar un poc més les forces. No ho sé, si realment tindríem més o manco opcions. El que sí que és veritat, que honestament també la lligueta, si per lo que sigui no pugéssim, la lligueta que hi ha després sí que és... És més complicat perquè
Exacte.
Després són més partits que has de ser més regular i, bueno, i cada setmana és estar a donar el 120% perquè també la majoria d'equips que hi haurà en aquesta lligueta, bueno, la majoria no, tots seran molt complicats i competitius. Jo crec que inclús és més complicat pujar a través de la lligueta que no
després,
a un partit.
Sí, sí.
Bueno, ya veurem ahora com va tot.
Una cosa que desconozco, ¿es sí. un sorteo puro? Es decir, ¿podría tocar los
sí.
dos mallorquines?
Sí, sí, sorteo sí. puro, el lunes se hace y a lo mejor nosotros jugamos contra los de Ibiza y se enfrentarán los dos mallorquines. ¿No? Hasta el lunes no se sabrá.
¿Dabas de como favorito al resto de equipos, pero incluso el Ibicenco piensas que tiene más nivel, la Liga Ibicenca tiene
sí,
más nivel?
Sí, digo que sí, el Inter Ibiza.
Sí, yo creo que el Inter Ibiza ha mantenido el mismo bloque que tenía el año pasado y bueno, evidentemente yo no lo, según lo que me han dicho y también vas mirando estadísticas, vas mirando... Evidentemente no lo puedes valorar porque tampoco no sé el nivel que tiene la regional en Ibiza, pero mirando las estadísticas, que pueden ser muy frías, la verdad es que es para echarse un poco a temblar.
Porque,
sí, casi tienen 90 goles a favor, no sé si han empatado dos partidos solo y o solo han perdido uno, bueno, es la verdad es que pinta muy bien, pero bueno, es lo que decía, cuanto más grande es el reto, pues más grande tiene que ser la ambición y más grande tiene que ser la actitud para jugar este partido.
Y además, lo que decías antes, un solo partido, es decir, en un partido pueden pasar 10.000 cosas.
Mil cosas.
Sí, por eso, aunque a veces es verdad que en el mundo del fútbol tiramos de muchos tópicos, pero sí, es así, sí, es que 90 minutos pueden pasar infinidad de cosas.
Se pueden dar muchas circunstancias.
Eso es, tanto nosotros el año pasado también. Claro, ya jugamos también el playoff para ascender, lo que pasa que era diferente, era eliminatoria directa, en casa eliminamos al luchador, pero fuimos a jugar contra el Independiente, que fuimos a su campo y sabíamos que eso sí que era muy, muy, muy complicado. Fuimos ahí, hicimos un buen partido, pero ellos nos vencieron, pero este año yo creo que es diferente.
Y ya vos, el
Inter Ibiza...
¿Y ya vos l'Independiente on dos ara tercera?
Sí, no,
que està allà dalt.
A Ibiza... Sí, no, i sembla que a Eivissa juguen una altra lliga, però amb tots els aspectes, amb tot, quan Coco s'hi posa allà on sigui, és per fer-ho a lo grande, que diuen, perquè la veritat és que tots els equips que tenen, ja, bueno, bàsicament tots els jugadors que tenen l'Inter Eivissa són de fora, bueno, però bueno, no significa res.
De tota manera, Raül, estem que com arriba un aquest partit? El fet de que la Lliga hagi estat molt competida i que pràcticament cada setmana, sobretot la segona volta, que cada setmana hagueu hagut de sortir a la màxima intensitat i competint, es veu que pot ser que vos benefici tal vegada perquè arribeu en el partit de la setmana que ve, que, bueno, en el primer partit aquest, bueno, preparats i amb ritme de competició. Sí. Tal vegada l'Inter Ibiza, el que dius tu, ha tingut una competició molt senzilla i molt pràctica i el posaran contra les cordes i tal vegada no sabrà reaccionar, no sé.
Clar, és això, és cadascú jugarà amb les seves cartes. Jo, una de les coses que em fan ser optimista és precisament això, que quan aquest equip ha tingut que fer-se passar per mà, ha tingut que jugar amb pressió, ha tingut que demostrar que realment volíem guanyar la Lliga, pues, ha fet aquesta passa per mà. Ah, jo t'estic dient això i, evidentment, davant tindrem, sigui els tres rivals, serà un equipàs.
Clar.
Però veient l'actitud de l'equip, veient tal com està, bueno, em fan ser moderadament optimista, que ja et dic, que insisteixo, jo crec que ells són clars favorits, però no vol dir que nosaltres anirem allà derrotats ni molt manco.
Mm-hmm. Bueno, jo voldria demanar, sempre ratllant que Mallorca i Eivissa sempre són superiors a Menorca, tu què en penses? Perquè ells són més superiors que nosaltres, no? Nosaltres sempre quedem com enrere. Sembla que sempre tenim por d'anar a jugar...
Aquí, jo sóc del parer que aquí, ara, per exemple, a futbol base, sigui el club que sigui, estan fent molt bona feina. Cada vegada la gent està més preparada i cada vegada la gent té més coneixements i a nivell de base es fa una feina espectacular, sigui el club que sigui. Agafes un club d'aquí de Menorca i qualsevol entrenador avui en dia pues, està superpreparadíssim. Aquí a Menorca tenen el hàndicap que els fills quan ja han de fer el vot o el darrer any de juvenil és quan se'n van a estudiar i, evidentment, només faltaria que els diguessis que no se'n poden anar, al contrari, han de fer la seva vida i han de formar-se. A Mallorca, l'avantatge que tenen és la quantitat de gent que hi ha allà. Que vulguis que no, pues, sempre tens per triar, sempre tens jugadors, sempre tens... I a Eivissa, pues, si els hi falta i els hi manquen jugadors...
Posant dobles.
La xequera i
de la qualitat i del diner també.
I nosaltres aquí pues, ho hem de fer tot un poc a veure d'aquella manera. Però sí, jo també crec que, honestament, bueno, s'estan fent bé les coses, el que passa és que bueno, falta aquesta... Quan es fa el vot regional, pues, falta tota aquesta gent que un poc que se'n va i coses que van sorgint durant la vida.
Imagino, Raúl, que ahora a un título un poco más personal, siendo un entrenador joven como tú, que estás dando los primeros pasos por decir de alguna forma, en el fútbol serio, debe ser una satisfacción enorme, ¿no? Hace pocos años, te recuerdo, en el Orient, entrenando chavales, y ahora, pues, bueno, estás haciendo buenas campañas en el Alayor y consiguiendo éxitos.
Sí, y la verdad es que tampoco no es algo que me hubiese planteado nunca. No, nunca me había planteado el hecho de ser entrenador.
¿Ah, no?
Fue casi de casualidad. Y bueno, y ha sido, creo que la clave es hacerlo porque me gusta, hacerlo por pasión, hacerlo porque, bueno, siempre he estado vinculado al mundo del fútbol, o jugando, o no ha habido una temporada o un año que no recuerde que esté
sin hacer el fútbol.
Vinculado, sí. Y creo que el secreto es esta pasión, tener ganas de estar en el campo, tener ganas de compartir cosas con los jugadores, tener esto. El día que a lo mejor ya no me sienta con este gusanillo, pues todo cambiará y a lo mejor será el momento de hacer un paso al lado. Pero bueno, de momento la verdad es que estoy contento. Sí, de momento, mientras los clubes me van queriendo y los equipos funcionen.
Molt bé.
Ahí está, bé.
Res, la darrera, Raül, que t'hem segrestat uns minutets. Bueno, ja va dir el president públicament que ses intencions, s'il·lusió de Salaior, suposant que s'aconsegueix els 700, Salaior vol tornar a jugar a tercera divisió. Ses paraules aquestes, tu com els agafes? Són com un estímul, són com una responsabilitat, és com una pressió afegida? Com els reps en aquestes paraules?
No, és un altre repte més, és el que vos deia. Si la vida al final és tenir reptes i si tinguéssim la fortuna de pujar, doncs després ja es valoraria tot plegat a veure com aniria. Però bueno, no, la veritat és que, i també un poc el que comentava ara, com que això del fet de ser entrenador no és una cosa que jo m'hi dediqui professionalment ni que sigui algú, sinó que és més de passió, és algú que m'omple a mi, que em satisfà a nivell personal, no hi ha res que em faci por ni que li pugui tenir tant de respecte.
Exacte. Saps? Molt bé, Raül Capó, entrenador de Salaior, gràcies per haver estat amb nosaltres i res, la setmana que ve serem pendents de Copa Menorca, de veure qui és el primer contrincant i esperem que és l'únic contrincant que tingueu en aquesta fase.
Tant de bo.
Tant de bo.
I ho puguem celebrar.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per tot.
Fins una altra, gràcies.
Aparato digestivo. Cuadro médico Juaneda Menorca. Doctora Esmeralda Rubio Díaz. Doctor Mario González Fernández. Doctor Evelio de Jesús Blain Llanes. Distensión o dolor abdominal. Procedimientos endoscópicos. Gastroscopia, colonoscopia, siempre con sedación. Alteraciones del hábito intestinal como diarrea o estreñimiento. Ardor de estómago, acidez o reflujo. Pérdida de apetito de forma inexplicada. Pérdida de peso o aumento de peso sin causa aparente. Estudios de intolerancias alimentarias. Cita previa al teléfono 971-480505 o 971-481500.
Són les 3:42, seguim endavant, acabem d'escoltar en Raül Capó, l'entrenador del campió de la Lliga Regional Preferent de Salaior, i ara anem a canviar totalment d'esport i anem a xerrar amb en Nil Riudavets, amb el paratriatleta que la setmana passada, fa dues setmanes, millor dit, va començar a molt bon peu aquest 2023, guanyant la medalla d'or a Abu Dhabi, a la primera Copa del Món de la competició de PTS4. Primera prova internacional, com dèiem, d'aquest de 2023. Saludem en directe a en Nil Riudavets. Nil, molt bones tardes.
Bones tardes, Joan, què tal? Com va?
Bueno, a la fi t'he aconseguit tenir, perquè jo ja estava... Només faltava en Juno amb mà per venir per demanar-te-ho,
No, faltaria més. Que jo sempre estic disposat, el que a vegades el calendari és un poc complicat.
Les agendes.
Sí, les agendes, exacte.
Molt bé. Bueno, Nil, veia manera de començar, no? Medalla d'or a Abu Dhabi, espectacular el començament d'aquest.
Sí, la veritat que molt content de resultat i molt content de començar la temporada així. Sí que es ve que he donat una passeta més a la natació i a la bici, i crec que aquest any podré ser bastant competitiu, el que també deixar clar que faltaven els galls, diguéssim, de la categoria en aquesta prova, que quan hi siguin segur que no aconseguiré aquest resultat, serà més complicat tot.
Bueno, però per guanyar hi és de ser, igualment, no? Encara que no hi fossin aquests.
Això està clar, hi és de ser, hi és de donar la cara, i va sortir molt bona carrera. Hi havia en Alex Sánchez Palomero que va ser medalla de bronze, sí, de la categoria Tòquio, i la veritat que poder estar ja lluitant pues ja és un extra de motivació.
Molt bé. Contem-nos, Nil, ara primer xerrarem amb el tema d'esparatriatló. Dins aquest 2023, els teus grans reptes, per on passen? Quins són?
Bueno, el repte principal és posant-me un poc més amunt en el rànquing, que sempre és complicat, perquè té en compte les proves de fa 2 anys, i, clar, jo com només fa 9 mesos que estic competint, pues parteix de menys proves puntuables i sempre serà una miqueta més complicat ficar-se amunt, però està prou amunt en el rànquing per després entrar a les proves que puntuen per les Olimpiades ja de París i anar intentant fent punts en aquestes proves de rànquing olímpic, que és un rànquing paral·lel, per poder estar després a París. Les proves comencen a juny en l'europeu, i que és l'europeu del fan a Madrid, i després ja hi ha una sèrie mundial a Montreal, que és Canadà, una sèrie mundial a Swansea, que és Anglaterra, i diferents copes del món repartides per Portugal, una altra vegada a Abu Dhabi, i acabar amb el mundial a Pontevedra, que també és Espanya.
Molt bé.
Hola, Nil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te quería hacer una pregunta. La ruta hasta poderte clasificar para París, que es el año próximo, ¿cuál sería? Es decir, ¿qué tienes que conseguir? ¿Cuántas plazas hay disponibles?
Mira, sí. hay 9, creo que son, hay 8 plazas que son para la categoría,
¿sí?
Y después tienen una extra que es una invitación. Es decir, realmente tienes que estar entre los 8 mejores en el ranking de la Paralimpiada, digamos.
¿Son las pruebas estas de la Copa del Mundo que dice?
Exacto. Lo único que las de ahora no puntúan para ese ranking de la Paralimpiada. Ajá. Y empiezan a puntuar a partir de junio.
A partir de junio es cuando empezáis a conseguir puntos para las Olimpiadas.
Exacto.
Vale.
Exacto. Y de estas pruebas te puntúan las 3 mejores. Hay diferentes rankings, es decir, por ejemplo, para entenderlo, el Mundial de Pontevedra, si ganas, vale 700 puntos.
Uh-huh.
Una serie mundial, si ganas, vale 550.
Claro.
El europeo, si ganas, vale 500. Y una Copa del Mundo, que es lo que vale menos, vale 450.
O sea,
pues
que tú...
A eso le vas restando un poquito el porcentaje, que es un 7,5%, uh-huh, por posición que bajas, digamos.
Vale. Ahora más o menos te encuentras en una fase inicial de tu temporada, ¿no? Es decir, lo mejor está aún por llegar.
Sí, no. Ahora realmente fuimos a Abu Dhabi pensando en sumar puntos para estar un poquito mejor en el ranking mundial. Vale. Realmente no habíamos ni preparado la prueba. Estábamos ya en pretemporada.
Conta tú, si l'arribes a preparar, t'han de posar, bueno, t'han de fermar.
No fotem, hombre. Vull dir, ja... Volies o no, sempre arribes en bones condicions, perquè pues ja fas molta feina prèvia. Estic ficant moltes hores. Al final, l'altre dia comptava i me surten entre 15 i 20 setmanals sempre, i això compaginant la feina i compaginant tot, pues, complicat.
Porque, por ejemplo, un día normal en estos momentos para ti, ¿cómo es? ¿No lo podrías describir? Es decir, porque sí, tú tienes un trabajo, ¿no? No eres profesional del deporte.
No, exacto. Al final esto tiene más chicha de lo que parece. Pues un día normal mío, ahora entre semana, intento hacer una sesión antes de ir a trabajar y hago la sesión suave antes de ir a trabajar y que hago el agua y hago 2.000 metros o me voy a correr y hago una horita suave o hago la bici y hago hora y media de rodilla, pero bastante suave. Y después por la tarde hago la otra sesión, que es la sesión ya un poquito donde meto un poquito más de intensidad y voy alternando. Pues a veces es la natación la hago por la tarde, a veces el correr y que voy a la pista y hago series o salir en bici de carretera y también aprovechar para hacer unas series. Y eso también lo combino bastante con el gimnasio y bueno, ir combinando, pero siempre salen entre 2 y 3 sesiones al día.
Vale. ¿Y cuál es tu disciplina la que destacas más y en aquella la que tienes que trabajar un poco más?
Yo creo que ahora mismo, bueno, ya previo a la lesión te diría que siempre he sido más corredor. Y ahora yo creo que sigue igual. Es decir, en la carrera a pie es donde destaco más y donde es más complicado, casi te diría que en la natación y en la bici. Ahora, en la bici, por el componente técnico de que voy con un brazo y tengo la bici adaptada y la tengo a un brazo y al final tienes que coger bastante confianza de ir con un brazo, que es bastante distinto. Y después,
ya lo creo,
el componente técnico de la natación, que también cambia mucho, porque al final llevas el cuerpo ya un poquito más rotado, ya no balanceas tanto y tienes que ir a frecuencia de un brazo y con el cuerpo un poco ladeado. Esto ya lo he ido incorporando y nadando ya estoy un poco competitivo, pero siempre pensando que en mi categoría es el punto más desfavorable relacionado con mi lesión, porque yo compito contra gente que me falta, pues por ejemplo, media pierna, pero por debajo de la rodilla, claro. Una persona que tiene los dos brazos para nadar siempre te saca la mano.
Claro. Ara xerraves de veritat d'adaptar a la bicicleta nova, anant amb un braç, clar, jo tot no m'ha vingut en el cap, clar, diu de maig del 2019, vas amb por encara o no? I més ara que només has d'anar amb un braç, tens moments de que t'ha passat pel cap el que te va succeir o no?
Realment, te diria que el que m'ha passat aquell dia, no, perquè és dir... jo no tinc por, vull dir, no m'avenen els records del de dia quan me puja damunt la bici, perquè és que si no, no m'hi pujaria.
Evidentment, clar.
Ja, vull dir, aquesta fase pues, l'he anat superant i sí que tens com sa por de que, pues, evidentment, els temps de reacció amb un braç és menor i sempre tens factors externs que clar. Poden fer que caiguis i pots tenir un accident en qualsevol moment. Però, bueno, és una cosa que al final, pues no pots controlar i al final me fa molt feliç poder anar amb bici.
Nil, la verdad que el otro día, bueno, cuando leía la noticia que ahora te habías pasado el invierno...
Hostia, esto es de risa, ya, sí, pero...
Bueno, de risa, pensé, es súper mal. La verdad que me chocó mucho y lo primero que se me vino a la cabeza pensaba... Correr, bici, luego esquiar...
Se resfriará, ¿no?
No veía como que fueran deportes muy complementarios. Digo, ¿cómo se debe organizar este hombre?
Bueno, yo creo que esta es mi mejor virtud, el organizarme para poder avanzar en el día y sacar horas para después dormir también, que al final es muy importante. Además, el asimilar todo el entreno. Pero yo creo que... Tú lo has dicho, no es complementario, pero realmente es más complementario de lo que nos podemos imaginar todos, creo.
Sí.
Al final, el trabajo aeróbico que haces en esquí de fondo, en el deporte de invierno que yo estoy practicando, pues es muy complementario después para los otros deportes que ya tengo incorporados, ya sean la natación, el ciclismo y el correr. E incluso con mi entrenador, que es Iván Muñoz, que es un mallorquín y es un friki del entrenamiento y un crack. Lo decía, que la campeona del mundo de maratón de los 90 hacía 5 meses al año de solo esquí de fondo.
Ostras.
Y después en verano ganaba en maratón. Es decir, realmente tiene mucha transferencia para la carrera a pie y... Para la natación y la bicicleta ya no tanta, pero son complementarias.
Se complementan más de lo que me imaginaba. Luego, otra cosa que me llamó la casualidad es que tú no tienes una tradición, o bueno, no, eres menorquín, un menorquín en la nieve pega poco, la verdad. Pero
sí,
luego
pega muy poco.
Luego, escuché algún comentario de que sí, de pequeño ibas con tus padres, pero bueno, tampoco te tirarías 3 meses en la montaña. Es decir, que es un deporte que te viene un poco como de lejos, ¿no? Para poderte adaptar, ¿cómo te lo ofrecen? Porque también, no sé, choca un poco, ¿no?
Sí, no, yo creo que, si quieres te explico un poquito, sí. pues todo cómo se dio. Realmente el contacto con nieve yo lo tengo desde muy, muy pequeño, porque con mis padres siempre subíamos una o dos veces a Andorra, que al final era curioso, pero siempre íbamos al mismo hotel, era como una segunda casa. Y incluso con el olor, que al final es un sentido que es muy familiar, sí. Pues llegábamos aquí y era casa, eso era casa. Y empezamos a hacer alpino con mi hermana, sobre todo, y mis primas, que subíamos todos juntos. Y ese contacto en nieve pues lo he mantenido durante después mi época de estudiante y todo. Y salió la opción del esquí de fondo a raíz de después ya del accidente y todo, ¿no? A través de la Federación Vasca de Deporte de Invierno y la Federación Vasca de Deporte Adaptado, que querían hacer un proyecto conjunto de deporte de invierno. y buscaron a un par de locos que se querían meter. Y al final, pues, como a mí no me hace falta mucho para meterme en estas cosas, porque a mí me encanta hacer deporte y probar cosas nuevas, pues me dijeron, ostras, está esta opción de esquí de fondo y queremos a gente que tal. Vieron mis marcas corriendo ya con el brazo, con la lesión y todo. Y dijeron, joder, este chico tal. Y yo, pues a mí si me dais cuerda, yo encantado. Y me dieron cuerda, empezamos y a raíz de esto salió. Al final es, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte aeróbico. Y el esquí alpino, pues, no es tan aeróbico y el esquí de fondo sí que tiene esa parte que me atrae un poquito más.
Perquè, poca broma, Nil, perquè, bueno, ara vas estar per la estació de Katmanchú, sa idea, sa il·lusió també seria ser els Jocs Paralímpics del 2026 a Milán-Cortina. Déu-n'hi-do, també.
Exacte. Bueno, aquest és un repte que al final pues, és molt complicat, vull dir, soc molt conscient d'això perquè soc d'un puesto que no teniu yeah. i que m'implicaria el fet de que pues, si això realment es dugués i així, fer una temporada bastant llarga en contacte amb neu. Perquè m'han fet un comentari que al final un no és corredor per fer una carrera, igual que un no és esquiador per esquiar dos dies en l'any.
Exacte.
Allà que estem molt conscient de lo que un vol arribar i sembla que s'han de fer molt de sacrificis. És bé que hi ha un esport que és molt transferencial, que és el tema de roller ski, que tenques material i tot, i que si qualque dia me veig per carril bici o so, amb un palo i uns patins, no us en rigueu.
No telefonem a la Guàrdia Civil, eh?
No telefonem a la Guàrdia Civil, no fa falta. Que no és un noruec que s'ha perdut ni res.
Exacte.
I al final, pues, amb aquesta part de roller ski, pues, pots fer molta tècnica i després ho pots transferir molt a la neu. Però bueno, està clar que tindria que fer un pensament.
Mos queden 3 minutets, Nil. Aquests dies, una de les imatges de la setmana, sens dubte, que m'imagino que t'hi hauràs sentit molt identificat, amb una imatge molt emotiva, ha estat veure arribar en Àlex Arroca amb un 76% de discapacitat acabant una marató, la primera vegada que
sí,
això succeeix. Espectacular, això, no?
Sí, no, espectacular. Vull dir, al final en Àlex Roca és un referent per al final per tota la gent que té una discapacitat. Jo crec que és una persona que s'ha sabut superposar a les seves condicions i crec que és un ensenyament molt gran per molta gent. Al final, jo crec que és com una manera de demostrar que realment una persona amb discapacitat pues no té límits i es pot enfrontar a qualsevol repte, i més una discapacitat com la d'ell, que al final és molt complicada i molt d'aprendre.
Sí. Nil, xerrant de manera vulgar, sabem tots que els vas passar putes després de lo que te va passar. Vas tenir un temps que, bueno, jo me'n recordaria tota sa vida, frases que te queden a la teua professió. Això de que vas arribar a odiar el que havies estimat. T'haguessin dit que dia d'avui estaríem aquí a COPE xerrant de si els Paralímpics del 24 a París, dels Paralímpics del 26 a Milán. Jo crec que t'hauries posat a riure. Quasi.
Sí, jo crec que en aquell moment tenia molt clar que l'esport m'havia fet molt de mal, que no volia saber res de qualsevol cosa relacionada amb esport. Però també t'he de ser sincer, jo crec que dins meu això era com una arrel o una mala herba que està a dins i que en qualque moment hagués tornat a sortir i va sortir a través d'un parell de viatges que vaig fer amb uns amics i que van demostrar que podia pues, tornar a córrer, que podia tornar a disfrutar de lo que m'amolava jo. I crec que pues, dins meu sabia que en qualque moment pues, m'enfrontaria a aquests reptes. L'únic que en aquell moment també t'he de dir que era... Vull dir, la meva motivació era recuperar-me de l'accident i només tenia son al cap.
Molt bé. Molt bé, Nil Riudavets, un plaer, com sempre, xerrant tu. Moltíssimes gràcies i res, ja estarem atents de lo que vas fent. Gràcies.
Clar que sí, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Res, Juan Matito, Martí Pons, bon cap de setmana i fins a pròxima.
A la pròxima.
Vinga, bon cap de setmana a tots.
I, estimats oients, bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu.